La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
6 minuts que passen de les 11 del matí.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foix. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Tu exmarido?
Me has querido joder, pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí?
¿A quién debería preguntar?
A Albert López.
¿Ese es el amante? Mm.
Pocs casos com el crim de la Guàrdia Urbana han tingut a l'expectativa milers de persones durant anys. L'any 2017 apareixia el cadàver calcinat d'una persona al maleter d'un cotxe. Hi ha hagut un judici, una sentència ferma, han passat 6 anys i en seguim parlant a dia d'avui. Una de les persones que ha seguit més de prop aquest cas és el periodista de Successos i Tribunals de la Vanguardia, Toni Muñoz. De fet, em va escriure un llibre, Solo tú me tendrás, la crònica definitiva del crim de la Guàrdia Urbana, que fa uns dies portava a les llibreries la seva quarta edició, que és una bogeria arribar a la quarta edició d'un llibre. És per tot això que avui, a la Caravana, hem convidat en Toni Muñoz per parlar del seu llibre, per intentar perfilar alguns serrells del cas que continuen oberts i per entendre què té d'especial aquest crim que fa que no deixem de parlar-ne. Tot plegat el dia que s'estrena precisament la sèrie de Netflix El cuerpo en llamas, basada en el crim de la Guàrdia Urbana. Toni Muñoz, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Gràcies a vosaltres.
L'has vist, la sèrie, o no?
L'he vist, sí.
Què tal?
Bé, la veritat és que m'ha agradat força i, aviam, es prenen unes certes llicències ja per finalitats dramàtiques. De fet, ells ja t'ho adverteixen al principi de la sèrie. Però jo em vaig quedar, quan la vaig acabar, que la vaig acabar, crec que va ser diumenge passat, vaig quedar amb un bon gust de boca, més que res perquè, en aquest cas, tu ara ho deies a l'entradeta, no? Encara hi ha gent que té dubtes del que va passar, no? I jo sempre ho he tingut molt clar, i en el llibre ho he explicat moltes vegades, també a la ràdio, també a tot arreu on m'han preguntat. Jo sempre he tingut claríssim què és el que va passar aquell dia, i ara tothom que vegi la sèrie doncs encara tindrà menys dubtes sobre què és el que va passar en el crim de la Guàrdia Urbana.
Toni, que hi hagi gent que tingui dubtes, vol dir que encara, per petit que sigui, hi ha algun dubte d'alguna cosa?
Aviam, hi ha un dubte, sobretot, que és, aviam, jo us faig 5 cèntims més o menys del que va passar, no? Uh-huh. És a dir, al final és la Rosa Peral, que és una de les condemnades, juntament amb l'Albert López, que era la seva parella sentimental a la Guàrdia Urbana, però no era la seva parella oficial. Ella tenia una parella oficial, que era el Pedro Rodríguez, que és la víctima de tot
Correcte.
Això. Doncs ells, la matinada de l'1 al 2 de maig del 2017, acaben amb la vida del Pedro Rodríguez i no se sap exactament qui li dona l'estocada final, podríem dir. És a dir, el Pedro Rodríguez està adormit, és Rosa Peral, la seva parella sentimental, qui la dorm, el condueix cap a una estança de la planta baixa del xalet on vivien, i allà, juntament la Rosa i l'Albert, acaben amb la seva vida. Això és el que diu la sentència. Però qui li dona el cop definitiu? Això és el que no se sap. I per això molta gent encara pensa, diu, bueno, però és que no està clar qui el va matar, no? Clar, materialment no, però si tu prepares, com és el cas de la Rosa Peral, imaginem-nos que no és ella qui li dona el cop, però ella prepara tot, és a dir, ella truca a l'altre, al seu company, després condueix el seu nòvio cap a la planta baixa, la dorm, és a dir, el droga, i el deixa preparat perquè o per matar-lo ella o per matar-lo l'altre, no? Per tant, el grau de responsabilitat és el mateix, malgrat que ella li doni el cop de gràcia o no.
Es cometa aquest crim i el judici, etcètera, etcètera, i em fas una investigació absolutament exhaustiva en aquest llibre, en aquest Solo tú me tendrás, Celos, mentiras y muerte en el crimen de la Guàrdia Urbana, editat per Península. Ara en parlarem, perquè dèiem que arriba a la seva quarta edició. Abans, anem a l'inici de tot plegat. Com arriba el cas del crim de la Guàrdia Urbana a les mans de Toni Muñoz?
Doncs mira, aviam, jo em dedico al periodisme de tribunals i de successos. Bàsicament la meva vida consisteix en passejar-me pels jutjats, conèixer gent, estar en contacte amb advocats, amb fiscals, amb jutges, amb Mossos d'Esquadra, amb gent del món judicial que m'expliqui històries per després publicar-les a La Vanguardia. I jo recordo, doncs, que era l'abril del 2017, jo estava passejant per allà i em vaig trobar un advocat que coneixia i em va explicar que en breus dies, en pocs dies, doncs se celebraria un judici sobre la filtració d'una fotografia sexual. És a dir, hi havia un alt comandament de la Guàrdia Urbana que estava acusat de filtrar una fotografia sexual d'una exparella seva. És a dir, l'exparella l'havia deixat, ell s'havia enfadat, havia filtrat una fotografia en la qual apareixien tots dos mantenint relacions sexuals i l'havia filtrat entre tots els contactes de la noia.
Ja, perquè el cas comença allà, eh?
Allà comença. almenys a nivell mediàtic.
Uh-huh.
I aleshores, bueno, jo al final em poso... Bueno, em sembla molt interessant aquella història. Convido a la víctima d'aquella filtració de la fotografia sexual, que és Rosa Peral, la convido a La Vanguardia, i ella apareix amb qui és aleshores la seva parella sentimental, que és Pedro Rodríguez. M'explica tot el cas de la pornovenjança, que és com vam titular aquell article,
uh-huh.
i 18 dies després, Pedro Rodríguez, l'acompanyant d'aquella noia, apareix calcinat al pantà de Foix. Aleshores, clar, jo conec, diguéssim...
Bèstia,
és molt bèstia. Jo conec a la víctima i a la que serà l'assassina d'aquell uh-huh. cas, o una d'elles,
uh-huh.
18 dies abans que es cometi el crim. I, clar, això a mi m'empeny a bueno, investigar, a implicar-me moltíssim en aquest cas per intentar saber què és el que va passar. Perquè, clar, tots teníem molta curiositat i més si a sobre els havia conegut, no?
En aquells dies, Toni... comences ja a tenir la percepció des d'un primer moment que aquest crim té alguna cosa d'especial que el farà molt notori?
Sí, sí, perquè, clar, les circumstàncies en les quals es troba el cadàver no són habituals. És a dir, estem parlant que el cos de Pedro Rodríguez apareix carbonitzat en el maleter del seu propi cotxe, que ha estat abandonat en una pista forestal del pantà de Foix, que els pantans ja són llocs foscos,
uh-huh.
i a sobre doncs, li han calat foc allà al pantà, no? És a dir, això són unes circumstàncies molt especials que no es veuen habitualment a Catalunya, però és que a sobre la víctima era un agent de policia de la Guàrdia Urbana de Barcelona. És a dir, que en un primer moment tots pensàvem que potser estava ficat en algun assumpte tèrbol, no? Però ja després, una setmana després, quan veiem que detenen a dos agents de la Guàrdia Urbana com a acusats d'aquell crim, doncs encara l'interès és més gran i l'impacte doncs per tots també, no?
És la història perfecta per una pel·lícula, per una sèrie de Netflix?
Sí, sí que ho és, la veritat. Perquè és que té molts ingredients, té moltes arestes. A mi em sap una mica de greu, no?, que al final, és a dir, a tothom, entre cometes, li agrada aquest crim, i a mi, clar, els crims no et poden agradar, no?
No,
coses
clar,
que has de rebutjar, no?
Greu.
Però jo entenc que té tants ingredients, té tantes subtrames, té tants girs de guió... que, bueno, jo ja sabia que farien una... que tot això acabaria, doncs, en una sèrie o en una pel·lícula de ficció, perquè és això. És que, a banda de tot això, són 5 històries en una. És que n'hi ha moltes. És a dir, aquí no només estem parlant d'un crim, estem parlant que l'antecedent és una agressió a l'arrabassada, que cometa el que serà la víctima, el Pedro Rodríguez, que quan el maten, doncs, està suspès de sou i feina per haver agredit, de forma lleu, però agredit a un motorista a l'arrabassada. Tenim el tema de la pornovenjança, tenim el tema de la mort d'un rodamont a Montjuïc en circumstàncies estranyes, i després tenim que és un cas que no va sortir a crims, i aleshores la gent moltes vegades no l'identifica, i que tampoc surt a la sèrie, que és que Rosa Peral, després, un cop està a la presó, la imputen, és a dir, la investiguen, per intentar contractar un sicari per matar el seu exmarit.
Uh-huh.
I això, clar, després es va quedar arxivat, però clar, és un altre indici que dius, bueno, escolta, parem ja d'històries, no?
Anem precisament a això. Ara m'anomenaves crim, s'ha fet també la sèrie aquesta de Netflix, però la primera persona que s'hi fica fins al fons i que ho investiga tot plegat ets tu. A tu en algun moment t'ha sabut greu? Alguna cosa?
Mira, és que és un terreny molt sensible. És a dir, jo al principi, quan decideixo fer el llibre, no ho faig per esbombar una història que em sembla increïble, sinó intento explicar a tothom, perquè sobretot jo vaig estar molt en contacte amb la família del Pedro Rodríguez, amb els seus amics... Bueno, al final, amb els amics de tots, perquè tots eren amics entre ells,
sí,
diguéssim.
Sí, sí.
Tots compartien la mateixa comissaria. El Pedro, l'Albert i la Rosa eren companys de comissaria i, clar, tenien molts amics en comú, no? Doncs jo vaig estar amb tots ells i jo vaig fer una recopilació de tot el que se sabia de la investigació judicial, de la investigació policial. També vaig fer molt de treball de camp per intentar saber quina era la psicologia de tots ells. I el meu propòsit era explicar a la societat què és el que havia passat, què li havia passat al Pedro i per què havien acabat amb la seva vida d'aquella manera tan cruel. Aleshores, per una banda, no em sabia greu, perquè jo simplement estava explicant la veritat i crec que ho he fet amb molt de respecte i amb molt de tacte,
uh-huh.
però sí que és veritat que aquesta història arriba un moment que se te'n va una mica de les mans quan es converteix en una història tan mediàtica. Doncs hi ha vegades que és això, no?, que tothom et pregunta i la gent ho fa com una mica fascinada per tot plegat, també pel personatge de la Rosa Peral, i a mi a vegades sí que em sap greu perquè crec que tinc la sensació a vegades que es mercantilitza una mica el dolor d'aquestes famílies, no? I per això jo sempre el que intento és, bueno, jo explico aquesta història, però sempre recordo que al darrere d'aquesta història, que tothom considera que és tan fascinant, hi ha un noi de 38 anys que van acabar amb la seva vida de forma cruel i injusta, i després hi havia un nen petit de 2 anys que es va quedar orfe de pare per culpa d'aquests energúmens, no? Vull dir que, sí, la història, sobretot la investigació, va ser molt fascinant. Totes les subtrames que hi ha, doncs, també són molt interessants, però sempre s'ha de recordar que és un crim i que és un fet molt trist, no?
De seguida tornem al llibre, tornem a aquesta història, però abans m'apuntava i no vull deixar-ho passar per ara. Em deies, els pantans són llocs tèrbols, són llocs oscurs.
Sí.
Per què?
Bueno, perquè són com llocs recòndits, foscos, l'aigua no sé si es renova gaire, saps? Sempre té un color una mica verdós, com que tampoc plou gaire, no? Mm-hmm. A vegades doncs, baixa molt el nivell del pantà, altres vegades puja, no sé, sempre veig que són llocs com abandonats i...
Bueno, no és el primer crim que hi ha un pantà, eh?
No, i clar, si tu a vegades vas per un pantà, és a dir, aviam, hi ha gent que va pel matí a fer bicicleta i és molt xulo, no? Però si tu vas per la nit i tal, ja fa una mica com de por, no? I aleshores, clar, quan un crim es comet doncs, en un pantà, sembla com el lloc ideal doncs, per una sèrie, per una història de terror, no?
Dèiem, quarta edició, content?
Sí, molt satisfet, molt satisfet. I jo no estan les edicions que fem, que, ja, òbviament, estic molt, molt satisfet. De fet, quan vaig fer el llibre no pensava que tingués tan bona rebuda. Però jo sobretot em quedo amb la crítica que rebo, amb el feedback, no? És a dir, jo fins ara totes les crítiques... Aviam, potser la gent que no li ha agradat no m'ho diu, però sempre les crítiques que he rebut i les opinions són molt bones i fins i tot des de l'entorn de la pròpia víctima i de l'entorn doncs, dels propis investigadors o de la gent que ha tingut alguna mena d'implicació en aquest cas, ja no diré només a nivell professional, sinó a nivell emocional, tothom ha quedat molt satisfet amb el resultat del llibre, en com s'explica, amb la sensibilitat que intento donar-li, i sempre, com deia abans, sense oblidar doncs, que al darrere hi ha una víctima. I bueno, estic satisfet sobretot per això, pel feedback i per la bona rebuda que ha tingut.
Precisament el que més et satisfà, Toni, és que algun dels implicats, que no vol dir dels protagonistes, ara m'ho deies, t'has dit, hòstia, és que és això.
Sí, sí. És a dir, sobretot els amics del Pedro, de la Rosa i de l'Albert han vist reflectida la personalitat de cadascun d'ells, vull dir que els coneixien molt bé, i m'han dit, ostres, és que és això. I després, clar, molts d'ells sabien una part, perquè, jo què sé, uns d'ells parlaven amb el Pedro, uns altres parlaven amb l'Albert, o a vegades alguns parlaven amb tots tres, i tots els coneixien, però mai havien estat capaços de relacionar-ho tot, no? És a dir, perquè aquí, per entendre aquest crim, s'ha de tirar una mica enrere i veure en quin moment vital es trobava cadascun. I això, doncs, he reconstruït a partir de parlar amb tota aquesta gent. I, clar, quan ells arriben al final del llibre, entenen tot el que ha passat, em diuen, ostres, és que és tal qual així, no? I aleshores, a mi això realment em satisfà molt.
Quarta edició, trobarem novetats... No?
Sí, bueno, aviam, trobem una portada nova, trobem l'última actualització, que ja la vam fer a la tercera edició, però bueno, trobem, diguéssim, un disseny més actual i més modern, podríem dir, i després trobem també tot l'última crònica del judici, no? És a dir, jo vaig escriure el llibre en una primera edició el 2019, quan encara no s'havia jutjat, vull dir, amb els riscos que això comporta.
Per què vas decidir-ho fer així?
Mira, perquè jo tenia molt clar que és el que havia passat, i ja el tenia el llibre fet i vam dir, bueno, pues no, és a dir, que no hi hagi sentència no ens impossibilita publicar, no? Nosaltres tenim llibertat d'expressió i explicar què és el que... I més quan hem fet una investigació rigorosa en la qual nosaltres creiem que és el que va passar. Sí que és veritat que et prens una sèrie de reserves, no? Per dir, escolta, tampoc nosaltres no som ningú per sentenciar. Aleshores, el que vaig fer va ser plantejar una hipòtesi, no? Vaig dir, bueno, jo dono quina és la versió de la Rosa, dic quina és la versió de l'Albert, i després plantejo una hipòtesi. A partir de tots els indicis que s'han recopilat i a partir d'analitzar el moment vital en què es trobava cadascun i plantejo un mòbil del crim, no? I bé, sortosament, doncs al final, quan es va fer el judici, el jurat popular va arribar a la mateixa conclusió que havia arribat jo a la meva hipòtesi, i ja està, i aleshores van condemnar l'Albert i la Rosa doncs, a 25 i 20 anys de presó i, bueno, doncs és això. Bàsicament, crec que la hipòtesi que vaig plantejar al final el jurat popular va arribar a la mateixa conclusió que jo.
Abans et preguntava què tenia d'especial aquest crim, perquè en seguim parlant tots tants anys després, i jo crec que se'n seguirà parlant uns quants anys més tard, però tu mateix t'has arribat a obsessionar amb aquest crim?
Sí, clar. És a dir... Tu pensa que quan jo... Ara tothom sap moltes coses, no? Però quan tu cobreixes un crim que acaba de passar i que els propis investigadors van estirant del fil, clar, és un fil doncs, que es va estirant de mica en mica i que van apareixent indicis, que van apareixent algunes proves, però que no estan totes de cop el primer dia, no? I, clar, jo anava, diguéssim, estirant del fil, no diré de la mà dels investigadors, però, bueno, estava molt en contacte amb molta gent i aleshores sabia més o menys cap on anava la investigació i totes les proves que s'havien trobat. I a cada prova, doncs, era una sorpresa, no? I aleshores sí que és veritat que estava molt obsessionat, sobretot per saber el per què, no? Perquè molta gent, quan li expliques aquest crim, no?, et pensa, home, doncs el més lògic és que si l'Albert i la Rosa volien estar junts, doncs l'única cosa que havia de fer era deixar el Pedro i anar-se'n amb l'Albert, i s'ha acabat, no? Però, clar, la lògica criminal és una altra. I nosaltres parlem des de la racionalitat, no?, de ciutadans normals i de gent normal, no? Però, clar, els assassins pensen en una altra lògica, i a vegades, en situacions extremes, la gent reacciona d'una manera extrema. I per això, doncs, s'ha d'entendre tot aquest procés vital en el qual es trobaven, i, bueno, i aleshores, doncs, entens per què passa tot.
M'agrada molt el que ens explicaves, que era... rere la ficció que pugui semblar la sèrie, hi ha persones reals, hi ha un crim, i per tant estem parlant d'un drama que implica gent i que implica molt de drama. I com que vull desmitificar una mica, vull sortir una mica del que és la ficció i centrar-me en com és de veritat tot plegat, vull també centrar-me en com és de veritat treballar sobre un com és així. Com ens hem d'imaginar el teu escritori o la teva taula de treball durant el temps en què escrius el llibre? És a dir, quan ens ho imaginem, els que no sabem de totes aquestes qüestions, no? Ens imaginem el típic suro amb fotografies i fils,
Sí.
És una mica això?
És una mica això, el problema és que jo no tenia gaire una paret tan gran com per posar-hi un suro, i, bueno, t'has d'imaginar, aviam, jo tenia una mena de... Jo m'havia mudat feia poc a un pis aquí a Barcelona, i aleshores jo tenia totes les habitacions ocupades, perquè acabava de tenir una nena petita, que no dormia a la nit, i aleshores quan s'adormia més o menys a les 12, a la 1, és quan em posava jo a escriure, no? I aleshores, com que feia poc que m'havia traslladat, jo tenia totes les caixes en una habitació. Allò que entres i la primera habitació que tens a la dreta, que és molt petita, doncs allà hi vaig posar un escriptori, una cadira, i amb l'ordinador portàtil doncs, em posava allà a escriure ple de caixes. I sí que és veritat doncs, que és molt important, sobretot en una història d'aquestes, en les quals has de reconstruir tota una història, i en què la investigació policial, molta gent doncs, es pensa que llegir-se un sumari judicial és molt fàcil, però un sumari judicial és una cosa desendreçadíssima, on ara apareix un interrogatori que és de l'últim dia, i ara una, no sé, una prova que va aparèixer el primer dia. Aleshores, tu, bàsicament, el que has de fer és posar ordre i endreçar-ho cronològicament, i això va ser bàsicament el que vaig fer. Primer, endreçar-ho tot cronològicament, després plantejar una estructura del llibre, és a dir, a partir de tot el que havia llegit i ja tenia la composició feta cronològica, doncs la desendreço, però amb un ordre per donar-li una certa coherència literària, i ja està. I aleshores sí que vaig fer... No vaig fer el suro, però sí que vaig enganxar tot de papers un al costat de l'altre, saps, de folis d'Ina 4, per tenir un paper una mica gran i allà poder escriure i fer, diguéssim, tots aquests fils i aquestes connexions entre els personatges.
Son las 13:45 horas. Albert baja la cabeza como si tuviera asumido aquel desenlace, como si solo fuera cuestión de tiempo. Solo os pido una cosa, requiere Albert. ¿Qué? Pregunta el inspector. No me pongáis las esposas, por favor. Un exemple. Un altre exemple. El dia de la detenció, Albert siente que el pecho se le encoge. Es como si le apretaran el esternón tan fuerte que le cuesta respirar. Tiene los músculos entumecidos por la tensión y la mente nublada. Com s'arriba a aquest nivell de detall?
Doncs mira, jo he de dir que no hi ha res inventat en el meu llibre. Tot el que... Per exemple, hi ha gent que em diu, no, bueno, l'has novel·lat o l'has ficcionat o t'has pres alguna llicència... La veritat és que no m'he pres cap llicència. He intentat ser super rigorós amb tot el que he escrit, perquè és una història real, i aleshores jo el que faig és, en aquest cas tenia molta... L'avantatge, doncs, que ara aquests casos, les converses que té la gent no només les té de viva veu, sinó que les té per WhatsApp, i això queda gravat, i aleshores això forma part de les diligències policials que després recuperen, no? I aleshores tu més o menys pots saber totes les converses. Però en aquest cas, per exemple, que has llegit, que és la detenció de l'Albert López, doncs com es fa? Doncs parlant amb els personatges que van detenir a l'Albert López. Aleshores em van explicar com havia estat aquella detenció, que ell no s'ho esperava, i de fet és una història una mica xula, perquè els Mossos ja sabien que detindrien aquell dissabte a l'Albert López i a la Rosa Peral. La Rosa Peral el dia abans havia trucat als Mossos dient, escolta, que crec que ja sé qui ho ha fet, no? Havien passat 13 dies de l'assassinat, i ella sempre havia dit que potser havia estat el seu exmarit i tal, i ella truca als Mossos, quan ja se sent superacorralada, en plan, estan a punt d'enxampar-me, truca als Mossos i diu, escolta, que crec que ja sé qui ha sigut. I aleshores el mosso li diu, ah, sí? I qui creus que ha sigut? Diu, jo crec que ha sigut l'Albert López. Diu, ah, sí? Diu, bueno, per què no vens demà a la comissaria i ens ho expliques? Aquí els Mossos ja sabien, ja la preparen, perquè la detindran. És a dir, quan vingui i ens expliqui això, la detindrem, no? I efectivament va ser així, però clar, com que eren dos implicats, l'Albert López també l'havies de detenir, i l'havies de detenir en paral·lel, no? I van dir, bueno, l'Albert López treballava aquell dia, aquell dissabte, perquè ell era agent de la Guàrdia Urbana dels caps de setmana, i era dissabte. Clar, una por que tenien els Mossos és detenir l'Albert López anant uniformat i amb la pistola. Clar, clar, perquè això era un risc. Sí, sí. I aleshores es van inventar, diguéssim, una història per assegurar-se que no anava uniformat. I aleshores, en conxorxa, diguéssim, amb el cap de la comissaria de la Guàrdia Urbana, els Mossos van trucar-lo i li van dir, escolta, digue-li alguna cosa perquè es tregui l'uniforme. Aleshores, el cap el que va fer va ser... va trucar a l'Albert i li va dir, escolta, treu-te l'uniforme perquè has de portar uns papers que ara et donaré al portal de l'Àngel, treus l'uniforme, puges aquí, et dono els papers i vas cap allà, no? Aleshores, l'Albert fa això, es treu l'uniforme, puja cap a dalt, ja sense uniforme ni res, i allà ja es troba els Mossos, no? I és en el moment, doncs, que, clar, el tio diu, no m'emmanilleu, i després diu una frase, que és com acaba aquest capítol, que diu, suposo que no sóc l'únic detingut, no? I, bueno, aquí ja s'imagina que, clar, si he caigut jo, deu haver caigut la Rosa.
No vull errar, però crec que dins de presó arribes a parlar amb Rosa Peral.
Sí, sí, sí. És a dir, jo quan... jo començo, diguéssim, clar, des del minut 1 a escriure sobre aquesta història, sobretot el diari, i ja conforme van apareixent nous indicis i s'ha de posar ordre, ja penso en fer el llibre, no? I quan ha passat un any i mig, estem parlant ja del... és que no recordo si era el novembre del 2018 o el 2019. No, deu ser el 2018, exacte. Novembre del 2018... jo ha passat un any i mig del crim i, bueno, jo més o menys ja se sap pràcticament tot, jo tinc el llibre gairebé enllestit, però jo vull contrastar-ho amb la Rosa Peral, no? És a dir, jo tinc uns dubtes, ella sempre ha plantejat una tesi de defensa una mica estrafolària, en la qual, doncs, ella es planteja com a víctima, diu que no ha estat ella, però les proves no diuen el mateix, no? I vaig dir, bueno... vaig parlar amb les seves advocades, em van dir que d'acord, que no tenien cap problema, que ella, doncs, està molt segura del que no ho ha fet, i aleshores serà capaç d'explicar-m'ho, no? I, bueno, vaig a la presó, l'entrevisto, li plantejo tots els dubtes, i la Rosa té una cosa que és espectacular, que és que té un magnetisme i una capacitat de persuasió que tu, quan estàs allà, te la creus. I, de fet, sempre havia passat això, no? El seu comportament, digue-li manipulació, digue-li persuasió, digue-li encantadora de serps, digue-li com vulguis, però ella és una persona que, quan et parla i t'explica una cosa, tu te la creus, no? Acabes sent del seu equip, no?
Sé que és molt... deu ser molt difícil, eh? Però sabries explicar-me com ho fa? Perquè és veritat que t'has sentit més d'una vegada dir-ho, això.
Sí,
ell... com s'aconsegueix, això?
Bueno, és un do, no? És a dir, hi ha gent, doncs, que té aquesta capacitat i, sobretot, busca molt la complicitat amb tu, no? Et pregunta... no sé, a mi em va preguntar, per exemple, si tenia fills, que clar, és que si tu tens fills tu pots entendre com em trobava jo. Jo tenia les filles a casa quan va entrar l'altra i la meva prioritat i principal preocupació aquell dia era protegir les meves filles, no tant el Pedro. Clar, que això t'explicaria per què no es va interposar, no? Si ve el seu amant a matar el seu nòvio i tu te'n desentens i te'n vas al pis de dalt, no? I diu, clar, és que hi havia les meves filles, no? Tu, que ets pare, segur que ho pots entendre, no? És a dir, busca aquesta complicitat, aquests punts de connexió amb tu. Després té un discurs que no dubta, no? Mm-hmm. És a dir, ella parla a raig tota l'estona, pam, 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 no para, parla molt ràpid i et mira molt als ulls, no? Aleshores, clar, això al final és una fórmula fantàstica, perquè tu estàs allà i jo, que ja havia fet tot el llibre, ja sabia que la Rosa, sincerament, era culpable, vull dir, perquè és que estava molt clar totes les proves i tot el comportament que havia tingut. Però, clar, quan estaves allà penses, ostres, doncs, a veure si m'he equivocat, no?, amb tot això. I, bueno, pues clar, jo vaig sortir d'allà pensant, hòstia, doncs...
És que és molt... és heavy, això, eh?
Sí,
doncs... Després d'escriure el llibre, eh?
Després d'escriure el llibre, d'estar un any i mig allà, tot el dia donant-li voltes, no? I, clar, quan estàs allà, hi ha un moment que t'ho creus, no? Però, clar, tu després surts de la presó, revises les notes, prens distància, i ja dius, hòstia, aquesta noia m'ha enganyat, saps? Això que m'ha dit és que no s'aguanta per enlloc, no? I, clar, l'altre dia, doncs, parlant amb l'advocat, per exemple, de la família del Pedro Rodríguez, de la víctima, explicava que, clar, que la Rosa sempre havia fet servir això, no? És a dir, aquest do que té, no?, de convèncer-te de qualsevol cosa. I ella es pensava, doncs, que amb els Mossos, aquell dia que va anar a confessar o a atribuir-li el crim a l'Albert, doncs pensava que també li sortiria bé, no?, que també convenceria els Mossos. Però, clar, els Mossos no són qualsevol amic o qualsevol persona de l'entorn que sempre t'ha rigut les gràcies, no? Els Mossos són gent professional que es basen en unes proves i quan van veure que no quadrava, doncs la van detenir, no?
I has tornat a parlar?
No, la veritat és que no.
Ni amb ella ni amb l'Alberta?
No he tornat a parlar i, bueno, jo crec que tampoc no hi parlaré, sincerament.
Ja està, vull dir,
ja està. Jo ja tinc ganes de desentendre'm una mica de tot això. La implicació va ser molt, molt gran durant molt de temps, però ara jo crec que ja està.
Bona època també per desentendre's. També.
Sí, no, clar, però bueno...
Ara toca girar, una mica?
Sí. Aviam, jo també sé que a ella no li ha agradat el llibre, però clar, és que el llibre no dona la seva... És a dir, dona la seva versió, però també la contraposa i la contrasta amb els propis fets, no? I al final hi ha una veritat oficial, que jo a part jo em crec, vull dir, perquè moltes vegades se li posa l'adjectiu oficial com si, bueno, és la versió oficial, però aviam, aquí hi ha molts dubtes, no? Bueno, jo, sincerament, ja et dic que he estat molt a dins d'aquest cas, és a dir, m'he implicat moltíssim a nivell, doncs, professional, i estic convençut que el que diu la sentència és el que va passar. I, per tant, doncs, en fi, és així.
Deixa'm preguntar-te, Toni, què en penses que Rosa Peral intentés paralitzar l'estrena d'aquesta sèrie?
Doncs, aviam, a mi no em sembla malament, és a dir, cadascú té dret a demanar i a, bueno, i a fer les peticions que vulgui, no? És a dir, jo en aquest cas, doncs, mira, si ella considerava, doncs, que es podia veure vulnerat el seu honor, doncs té tot el dret de demanar-ho. Jo amb això no tinc cap mena de... No em sembla malament. Sí que és veritat que, clar, és una mica estrany que ella ha gravat per Netflix, és a dir, amb una altra productora, però avui no només s'estrena la sèrie de Netflix El Cuerpo en Llamas, sinó que és una docusèrie en la qual gira tot al voltant de la seva versió, i on... Bàsicament, jo no l'he vist, però el que m'han comentat... Jo surto en aquell documental, però sí, però es veu que gira al voltant de la versió de la Rosa Peral i em planteja certs dubtes no sé si exonerar-la públicament, però sí per plantejar alguns dubtes sobre la seva culpabilitat, no? Vull dir que ella ha interposat aquesta demanda contra la sèrie, perquè creu que no em pot sortir ben parada, i ja us dic jo que, doncs, que... Bueno, bàsicament no surt ben parada perquè s'assenyeix als fets que van passar i a la veritat oficial, diguem-ho així, és a dir, a la sentència. I, en canvi, l'altre documental no ha dit res. És a dir, allà ja li sembla bé sortir ella i explicar lo seu i que es parli del cas segons el veu ella, no? Aleshores, bueno, és una mica contradictori, no? És a dir, al final se n'ha parlat molt, però només critiques el que et critica, el que no t'agrada o el que creus que no t'agradarà. En canvi, el que t'agrada no diu res, no?
Si em fixo un momentet en la sèrie, l'altre dia escoltava una entrevista a Úrsula Corberó i deia una cosa que em frapava moltíssim, no? És a dir, jo puc entendre que com a actriu hagi d'empatitzar sí o sí amb el personatge que ha de fer, però deia, Úrsula Corberó deia, jo entenc que Rosa Peral és tan culpable com víctima.
Bueno,
i això em va frapar molt. Tu creus això?
Bueno, és víctima, sí. Jo suposo que deia pel tema de la pornovenjança. També s'ha de dir que, aviam, la Úrsula Corberó va explicar, doncs, que no s'havia llegit res del cas perquè no volia contaminar-se, però... I aleshores, bueno, doncs ella potser s'assenyeix només el que és el guió de la sèrie, i el guió de la sèrie exagera moltes coses. És a dir, la sèrie... Tampoc vull fer spoiler, però suggereix, doncs, que sempre ha estat amb una sèrie d'homes, doncs, que no l'han tractat del tot bé. Jo crec que això ho veureu, i això és mentida. És a dir, això és mentida. De fet, es dona una imatge de l'exmarit que se'l pinta com de tant en tant com si l'empenyés quan s'emprenya, no? Que allò que no, la Rosa no el deixa sortir de l'habitació, i aleshores el marit l'empeny, no? Doncs això no és veritat, és a dir, això no ha passat mai. Que passa, doncs, que per les finalitats dramàtiques, i aleshores jo crec que això potser ha portat a la Úrsula Corberó a confondre, doncs, que potser era víctima una mica, doncs, de relacions mal portades. Però, o si no, potser entenc aquesta frase com que és veritat, ella era víctima del delicte de la filtració de la fotografia sexual, de la pornovenjança, això és evident, és a dir, ella va ser víctima d'això, malgrat, doncs, que aquest sotsinspector de la Guàrdia Urbana va acabar absolt, i per una altra banda, doncs, és culpable, efectivament, del crim del Pedro.
S'ha comptat amb tu a l'hora de fer la sèrie per alguna cosa?
No, la veritat és que Tampoc us enganyaré, eh? És a dir, la sèrie, els productors de la sèrie, Arcadia Motion Pictures, van decidir tirar endavant la sèrie i presentar el projecte a Netflix després de llegir-se el llibre, l'any 2019. És a dir, no existia Crims, no existia res, no? I es van llegir el llibre, es van posar en contacte amb mi, aleshores vam estar durant molts mesos, bueno, jo no, eh? Però l'editorial i la productora intentant negociar a veure si podien comprar els drets, allò per posar basat en el llibre de tal. Al final, doncs, les negociacions, encara no entenc molt bé per què, però, bueno, no van fructificar i ja està. I aleshores cadascú va seguir el seu camí i ja està. Però, bueno, és a dir, sí que podem dir, doncs, que el punt de partida i la idea de fer aquesta sèrie neix del llibre, això és evident.
Celos, mentiras y muerte en el crimen de la Guardia Urbana, solo tú me tendrás, editat per Península, dèiem, quarta edició ja. Estàs fent presentacions, també?
Presentacions ara ja públiques no, sí que, bueno, doncs s'ha reactivat, diguéssim, l'interès per aquesta història i pel llibre, arran de la, doncs, de la sèrie, de la docu-sèrie, de tot això. I, bueno, presentació en principi no, però, bueno, si hi ha una mica de peticions populars, doncs jo encantat,
si
no, eh? No.
Està molt bé. Que surti, sí, perquè sí. Val molt la pena. És un llibre que val molt la pena i que ens explica molt el detall real, aquest sí, real, del que va passar en aquest crim de la Guàrdia Urbana. Toni, estàs treballant amb algun altre llibre?
No pregunto llibre. Estava, sí. Passa que ara el tinc una mica aparcat, no sé exactament què fer, si seguir endavant o no, perquè al final jo també vull que les històries tinguin alguna mena de vincle amb mi, no? És a dir, que jo tingui... És a dir, en aquest cas, per exemple, no? Si el Pedro Rodríguez i la Rosa Peral jo els vaig conèixer abans del crim, doncs ja tens una certa implicació. I vull que les històries tinguin alguna cosa a veure amb mi. Òbviament no vull ser ni el mort, ni l'acusat, ni res d'això, saps? Però sí que haver estat des del primer minut doncs, seguint aquesta història. I, bueno, estic treballant en alguna cosa, però encara res molt definit, però, bueno, alguna cosa farem, jo crec, a curt termini.
A curt termini, eh?
Sí, jo crec que sí.
Vale. Llegiu-lo, que val molt la pena. Celos, mentiras y muerte en el crimen de la Guardia Urbana, solo tú me tendrás. Toni Muñoz, ha estat un plaer.
A vosaltres, moltes gràcies.
Radio Estel